És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 198, el 26è de la setena temporada. Avui parlarem de Baluard 1714, el darrer projecte de novel·la gràfica creada pels genials Cels Pinyol i l'Àlex Santaló. L'Àlex, que és també un dels components del programa Cafè i Cigarro, ens acompanya als nostres estudis i en parlarem de tot plegat. Us portem també un petit informe sobre Linux, virtualitzat dins OS X. Uau, ho explicarem al racó Mossegui. En temps de tertúlia, en Raül... Sí, és que és xulo, eh? En temps de tertúlia, en Raül va estar treballant com a periodista tots aquests dies al Mobile World Congress i ens portarà un resum del més destacat. També ens ha sorprès molt negativament la decisió del govern central de limitar el crowdfunding. Serà un altre dels temes a debatre durant la tertúlia. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, la teva empresa especialista en administració de sistemes crítics, projectes focalitzats en rendiment i escalabilitat de les infraestructures, cloud, big data i formació certificada en Amazon Web Services. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, avui alliberant en el Marc Alier de la feixuga feina de conduir el programa.
Sobretot quan estàs amb una mica de febre, costa,
sí,
eh?
Sí. En la taula en forma de torre de defensa, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, Rubén Gervilla. Redacció, Raül Arribas.
Agraeixo molt la cotació que has fet, que vagis a treballant com a de periodista, com a, perquè tenint en compte que gent que venia de fora es queixava que hi havia falta de senyoretes que fumen,
sí.
M'ha semblat molt correcta, sí, sí. La cotació.
Redacció, Raül Arribas. Codirecció, postproducció, Marc Alier.
Buenas.
Filòsof de capçalera, Albert González.
Hola.
Ui, que poig i que estàs, què et passa?
No, jo, que acabo de venir ara. Es m'ha perdut, una gran paraula.
Molt bona aquesta. Producció, i avui sí que estava una miqueta poig, però ara la veig millor. Sílvia Bonàs.
Hola.
Ha portat galatetes o pastissets?
No, és pastisset de taronja canyella amb xocolata i crocant.
I els oients no la tastareu.
No, i fa una loreta, no té res més. Bé, després m'ho expliques. Convidat Àlex Santaló, dibuixant de còmics i conductor del programa de ràdio Teneu del Clot, Cafè i Cigarro. Benvingut, Àlex.
Hola, què tal?
De nou, benvingut de nou.
De nou, sí, sí.
Producció, conducció i direcció que us parla, en Tomàs Manzanares.
Saludem com cada setmana totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles i els amics que escolteu via canal digital de Nació Digital. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, saps que estic molt content?
Saps que ho trobava a faltar?
Estic molt content, Tomàs. És que aquesta setmana, la setmana passada, en Tim Cook va fer una cosa que em va agradar. I perquè el rotllo...
Em xafaràs un article que volia escriure, em sembla perfecte.
Va fer una cosa que em va agradar molt, perquè va haver-hi un dels grups d'accionistes d'Apple que, diguéssim, està vinculat, diguéssim, a aquesta gent, diguéssim, a l'Associació Nacional del Rifle,
el Tiparte... O sigui, gent amb molta pasta.
Molta pasta.
I molt del Partit Republicà.
Sí, sí, sí. Estan a la dreta de Genghis Khan, bàsicament, políticament.
Treuen la rifle, per fi.
Sí, sí, sí. I els hi van dir que a veure si donaven explicacions de què estava costant a Apple fer aquests productes eco-friendly i reciclables i tot això.
I per què gastaven tanta pasta en això?
Què es gastaven tanta pasta en això per fer aquestes merdes de hippies, que aquí el que havien de fer és superpasta. I el Tim Cook, diguéssim que va pujar va agafar, se li va encendre una vena, es va posar així una mica a borde i li va dir, escolta, senyor, vostè, si té que fer aquest tipus de preguntes i preocupar-se per aquest tipus de coses, no inverteixin la nostra companyia.
Directament va dir, qui no estigui d'acord amb això, ja pot fotre el camp de l'estoc d'Apple.
Surti del nostre estoc, que no els volem. O sigui, em sembla que...
Jo sí que m'ha sobrat, però...
M'agrada que en Tim Cook hagi fet això.
A mi m'agrada que el Tim Cook, que sempre va com The Final, va molt finet, hagi posat els bimbles damunt de la
primera... Jo crec que l'Estim Jones és hòstia. Directament. Els hagués portat amb un ascensor i els hagués despedit.
Vinga, anem a començar.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Àlex.
Què tal?
Benvingut. Què tal? Escolta, moltes gràcies, perquè l'altre dia ens vau rebre a casa vostra, a Cafè Cigarro, després en parlem.
Un intercanvi de...
I ara, mira, per exemple, tres de nosaltres que vàrem estar, i vam, la veritat és que vam estar molt bé i molt ben acollits. Sí, sí. El còmic
també s'ha de dir que era majoria perquè va fallar el seu director,
David, el presentador.
Va dir el Raül que vam guanyar
el duelo de perres,
el duelo de perres, sí, que teníem.
I avui vinc amb clara minoria,
sí, sí, perquè el, bueno, el
la veritat pobre... és que li va robar el micro, sí, sí. Directament.
Parlem del
no
còmic,
no ho generi jo, sí.
Parlem del còmic de Baluar 17... no sé si era 1714 Baluar o Baluar 1714.
Baluar 1714.
Al final queda així el nom.
Sí, perquè la rima és més bona.
Exacte.
Sí. És veritat. Agafa un canarro i esmorza.
Sortirà a la venda aquest final de març.
Sí, em sembla que el 28 és la data.
Per tant, ho petarà Sant Jordi, que és el 23 d'abril, se suposa.
Se suposa, ho hauria de fer, si aquest país té un futur, ho hauria de fer.
Saps que aquest Sant Jordi s'espera calent?
Amb totes. Home, a veure, és que és un Sant Jordi que tothom traurà la seva aportació tricentenarial.
Com ha anat la història de crear-lo? Com us va arribar l'encàrrec? Perquè
bé, és una cosa que...
Perdona, no ho he dit, bueno, ho he dit així d'entrada al principi, vull recalcar-ho. Ho feu en col·laboració amb el Cel Espanyol,
sí,
que ja heu fet diverses altres coses, no?
Bé, havíem col·laborat amb coses puntuals, més que res les novel·les seves, jo havia fet les portades i fins a llavors era tot el que havíem fet.
Està dins o fora de l'univers Fan Hunter?
Està dins de l'univers Fan Hunter. Oh.
Sí, sí, és molt xulo, eh? La veritat és que queda...
Tot el que està dins de l'univers Fan Hunter és xulo.
Està dins. No, la idea molt. És de...
Mira, bé, jo fa 20 anys que no compro un còmic i aquest el compraré, que ho sàpigues.
Oh, mira.
Tira.
Ja, també em podries comprar algun més, eh? També t'ho dic.
Sí, però
sí,
aquest
no et diré que no, jo.
Estàs quedant amb algú de la taula, malament amb algú altre.
Soc una persona que paga la hipoteca i paga el rebut de la llum. Penseu que no em queda
per fer el bé.
Ell se'n va, diguéssim, a la botiga de còmics, els fica sota de la jaqueta i surt per potes.
Vale, perdona.
Bé, a veure,
com anar el producer?
No cal que anem traient tots els gratuits de tothom, ara.
És que el de l'Albert se'l descarrega.
Què? Què més? Què tal? Has llegit alguna cosa interessant últimament?
Jo, unes quantes, però...
Vale, com va arribar l'encàrrec?
La idea, a veure, ve de que, clar, el Cels és una personalitat amb cert renom dintre el món del còmic aquí i l'editorial, doncs, volia que fes alguna cosa pel tricentenari, ell també, doncs, s'hi volia
Panini
involucrar...
Panini
Còmics? Panini, correcte. Okay. I ens s'hi volia involucrar d'alguna manera. I la seva idea va fer, doncs, bé, doncs farem un còmic, però, com a mi m'agrada, ambientat al 1714. En aquest cas és el 1715, i és un any després de la rendició, i en principi ell havia de fer el dibuix i jo l'havia de colorejar. Però teníem temps i vam dir, doncs bé, fem-ho, jo t'ho faré, vull fer-ho bé, amb aquarel·les, fer una cosa ben macatona i tal, i al final per problemes de salut i de temps de tots dos, ha acabat ell fent el guió i jo encarregant-me de tot el dibuix, i fent una història que jo crec que és una cosa que aquí no es fa massa sovint, que és ficció sobre fets reals que hagin passat aquí. És a dir, aquí si algú vol fer alguna cosa sobre 1714 t'explicarà com va anar la batalla a Barcelona o a Cardona, que van caure els últims, alguna cosa d'aquestes.
Com us caiguin els mateixos pels que l'évole, aneu llestos.
Però m'agrada perquè el poc que hem vist fins ara en el procés que ho ha ensenyat, no és un còmic, no és ni un còmic que pretén ser un reflex fidel de la història.
No, ni molt menys. Diguéssim
que vosaltres heu recreat uns personatges allà dintre.
A veure, s'ha de veure que està dintre l'univers Fan Hunter dels Cels, hi ha personatges que són doncs, els reflexes dels seus personatges habituals.
Una pregunta només, això quedarà clar pel comprador no habituat a l'univers Fan Hunter? O sigui, el que vagi a Sant Jordi i vegi i digui, mira que maco, un còmic del tricentenari. Perquè el xoc pot ser important, eh?
Bé, si no has llegit res, Fan Hunter pot ser durillo.
Sobretot si creus que és històric, eh? No, per això ho dic, em sembla
a
molt...
A veure, jo crec que quan passin 4 o 5 pàgines i vegin els personatges que apareixen, ja veuran que no és històric. De fet...
surt el don de
una morsa!
Perdoneu, però
sí, clar,
a mi...
és això, no...
A mi el format m'agrada molt, tal com l'heu parit, m'agrada força. El trobo superoriginal, molt modern, molt actual.
A veure, sense... no sé si es fa spoiler, crec que no, que el Cels ja ho ha anat dient, por ahí. La història és Rambo.
Sí, sí, sí. Sí.
És
el 1715.
Rambo,
no?
El 1715. Mm-hmm. De fet, el protagonista és Joan Rambo. Joan Constantí Rambo.
Que bo.
Per tant, és que no ens n'amaguem, vull dir, és fer ficció... sobre, bé, ambientada, basado en hecho rival. Sí, sí, sí.
Rambo acorralado.
Primera sang, First Blood.
Oh, oh.
Llavors, és, bé, aquí, jo crec que és la forma de superar una mica aquestes coses. És a dir, els americans fan ficció sobre Vietnam constantment.
Sí.
I vull dir, aquí...
Però no la van guanyar?
I aquí fer, vull dir, aquestes coses sempre s'han de tractar des d'un punt de vista molt, molt fidel, molt històric, una correcció. No, escolta, vull dir, fa 300 anys, si ja no podem jugar amb això... En què podem jugar?
A mi em sembla perfecte, però pagaria de debò per veure la cara del típic tiet o tieta que això que s'ho compra perquè, o li regala algú. Mira, va, jo sé que li agraden els còmics o algú, vaig a comprar-li això. Que és història.
No sé si el pròleg el Cels explicarà una mica com neix tot això i que no s'espanti de gent. I si no, escolti,
si no,
que s'ho compri i que s'ho passin bé. Si s'ho passen bé, ja està.
Surt en català o en castellà?
Surt en català. I
no, Cels publica en castellà.
Sí, surt exclusivament en català i ja hi ha un moviment una mica per Twitter i les xarxes demanant que es faci edició en castellà. Ja veurem si es fa com senta.
Mm-hmm. Home, per la gent que llegeixi còmics en català aquí no crec que passi res. I penso que sent com a, o sigui, sent el que és una història adaptada, és un guió adaptat, no? No passaria res tampoc perquè els espanyols sol poguessin llegir, no?
No, perquè de fet tampoc passa res.
També jugant amb això, de jugant amb la ficció, vull dir, intentant fer ficció d'un fet real, també està bé que pugui arribar aquest tipus de còmic allà. Crec que, vull dir, crec que fins i tot a nivell polític és interessant.
Jo també estic d'acord, però clar, això és temes editorials i d'això que...
Home, amb una miqueta de polèmica encara podríeu vendre...
Home, jo crec que sí, que si sorties allà i...
Un 13TV o algun d'aquests...
Alguna cosa d'aquestes...
El còmic prohibido en España.
Exacte, clar, és que és això.
Ese còmic de los independentistas nazis. Claro,
el còmic que los nazis y ETA han hecho juntos o algo así, ho pateu.
Sí, ho pateu. Hi ha una entrada al teu blog, que recomano, les posarem a les notes del programa, que expliques el procés de producció del còmic entre tu i els Cels, no?
Sí.
Que fa, hi ha diverses parts, vaig comptar 8, 9, no sé...
Bé, a veure, era com una mica el pas a pas de cada pàgina i explicar una mica, ja que era el primer cop que col·laborava, ja havia col·laborat abans amb Adrià Serra com a guionista, però clar, l'Adrià és guionista i els Cels, a més, també dibuixa. Llavors, el Cels el que feia era, com que en principi ell era qui havia de dibuixar el còmic, ell ja tenia unes idees al cap i no tenia un guió escrit. Llavors, el que m'enviava eren esbossos de les pàgines. Mira, aquesta pàgina vull aquestes vinyetes i que hi hagi això. Llavors vaig fer, doncs, això.
Et va donar un guió dibuixat, per entendre'ns.
Sí, que és freqüent, també, depèn de quins guionistes també treballen així. Però vull dir, vaig decidir, escolta, mira... Vull penjar perquè la gent vegi una mica com funciona. Hi havia el pas a pas, l'esbós dels Cels, l'esbós meu damunt del seu, després la pàgina color, els primers tons amb aquarela i al final el color.
Perquè en un dibuix tan... Perquè el dibuix de Fan Hunter o dels narizones dels Cels és molt, molt propi d'ell. Com es pren ell que algú dibuixi, ja no la seva història, sinó el seu estil, perquè suposo que en el fons estàs dibuixant a
no,
Cels
no,
Pinyol.
No, amb ell bé perquè li ha tret feina de sobre. Vull dir.
Sí, però ha de ser curiós, no? Perquè en el fons segur que s'ho mira i pensa, però això no...
No, amb això, evidentment, clar, hem tingut violentes trobades.
Clar, perquè si t'haguessis dibuixant això i es dona, és que a més estàs dibuixant a la seva forma.
Sí, és que a més és això.
No és la primera vegada, perquè jo recordo un còmic d'en Cels, que havia estat dibuixat per un altre dibuixant que li havia fet gairebé un anime.
Sí, però...
En els comentaris és, home, m'estic passant una mica amb la Bellit.
El Nacho Fernández, sí. Va ser amb l'Alfa Omega Prime 6 Turbo.
Però aquest cas és diferent perquè les dues pàgines de l'epíleg són les primeres que es van dibuixar i les va dibuixar els Cels. Llavors, quan va haver-hi els canvis de posicions, de les feines de cadascú, va dir, escolta, ho hauries de dibuixar com si fos jo.
Clar, és que
aquest, això, no és el mateix agafar els seus personatges i dibuixar-los al teu estil o fer una barreja entre acostar-te al seu estil que mirar d'imitar el seu dibuix, que evidentment no ha quedat idèntic al seu, sí que he mirat d'acostar-me amb ell perquè havia dibuixat ja molts narizones fa molts anys.
I que fins i tot pot quedar millor. Clar, és que l'autor original s'ho deu mirar i deu dir... Això no m'agrada.
Jo m'ho estava mirant ara i jo et diré que donar el pego dona, Vull dir, a mi em diuen que ho ha fet ell, perquè a més, sobretot de cara al Final Conflict, va començar a fer una evolució de narizones com piernes i tot això.
Sí,
això
jo aquí em vaig perdre ja,
Pues formant part d'aquesta evolució, a mi em dius que és seu i jo t'ho firmo. Per mi,
per això dic, és que és molt
bé.
Cames en els narizones?
Sí, a partir de Final Conflict va començar amb cames.
Sí?
I el primer cotxe que dibuixava el dibuixava estimbat, a més. Mira, i sortien unes cames por ahí, empanyen la
porta. En qualsevol cas, Baluar 1714, sortirà a la venda a final del mes de març del 2014 i us convidem a tots a que li feu una ullada. A...
És en format únic, no? Un sol tomo.
Sí.
Molt bé, ara tornem.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Tornen a estar en forma, ja.
Sí, ara ja estan tots. En companyia de l'Àlex Santaló, ho parlàvem abans fora de micro, sembla que torna a ser un moment dolç. Quan l'última vegada que vas estar aquí, que va ser arrel de, o coincidint per l'època del Saló del Còmic, pot ser?
Sí, pot ser, sí.
Pot ser, no?
No, fa molt menys.
Molt menys?
Sí, ha estat aquí aquesta temporada.
Sí.
Parell de més. No va parlar gaire,
ara que recordo el dia aquell que va ser.
Perquè el del còmic falta ara un parell de mesos, no deu arribar.
Jo tinc la sensació que entre webcòmics, coses de la web, alguna cosa en televisió i altres que s'estan fent, diguéssim, en format més pel·lícula o més còmic-pel·lícula, a Catalunya ara hi ha una mica de, com de repunt o de moment dolç. Com
a veure, està clar que el moviment del webcòmic i de l'autoedició està tirant una miqueta del carro.
Disculpa, i de apps, que també estan ajudant algunes a posar en rellevància els dibuixants.
Però estan tirant del carro una mica de la creativitat dintre d'aquest món. I el que passa és que també quan sortien coses... es tirava molt de crowdfunding i no sé com quedarà la cosa ara.
Després en parlarem.
Sí, perquè, sí, déu-n'hi-do...
És que mira que demanar diners a la gent, estan als bancs, és que
sou
uns descelebrats, uns terroristes.
Com és?
Voler fotre negoci als bancs, és que males persones.
Però, bueno, això, sí, sembla que...
Hi ha moviment, almenys.
Hi ha moviment, es va avançant.
Tu que esteu connectats tots, tu veus que hi ha feina per la gent, que la gent va poder treballar?
Home, feina n'hi ha molt poca.
Sense remunerar, jo crec que n'hi ha molta.
Sí, però això no és feina, llavors no compta això, com a
això
feina.
Això és anar creixent, però no és una cosa que et pugui mantenir com a... que et pugui mantenir dia a dia.
En aquest país no hi ha prou indústria com per mantenir
fer les coses
això.
Així cobrant un sou decent com nosaltres aquí mossega la poma i tal, que...
No, o sigui, no...
Els gossos amb llangonisses...
Mai podria arribar jo a somiar tenir un micròfon amb aquesta escometa de...
Però
exacte, imagina't! És que...
Però amb la pasta que guanya Café i Cigarro, amb la pasta que guanya Café i Cigarro compensa la pèrdua...
Perdona, a Café i Cigarro, saps aquest distribuïdor d'auriculars que tenim aquí? Sí. En tenen 4. O sigui, copeta.
No, dos.
Ho teniu dos?
Nosaltres també tenim dos. En tenim un d'allà darrere, eh?
Sí, és veritat, tens raó.
Però teniu gràcies a que nosaltres us vam explicar que això existia.
Sí. Us ho agraïm força. Digues.
Jo sobre això que deies al món del còmic, a més jo m'hi dedico un part, això no és França. Vull dir, l'abat aquest s'acaba molt ràpid. Això no és França,
però,
això perdona,
no és
Estats Units.
Però, perdona, no és França perquè no són prous? No és França perquè no hi ha prou mercat.
Hi ha la cultura...
Sí, o és una barreja. És una barreja de coses. Primer, que no tenim la cultura que tenim a França. Que vulguis o no, és una cultura molt, molt, molt arraigada i molt profunda. I segon, que vulguis o no, per només a nivell de públic potencial, fer un producte en català o en castellà, només a nivell de públic potencial és molt menor que, per exemple, fer-ho en anglès.
En realitat no, per tot el tema de Llatinoamèrica. Però és que aquí hem anat a pitjor. Jo de petit em comprava els còmics, i parlo de còmics mainstream, als quioscos.
Sí, no, quioscos ja no n'hi ha.
I ja no n'hi ha.
Ja no n'hi ha quioscos. De fet, els quioscos...
No, sí que n'hi ha, sí.
Aquesta setmana ha sortit la notícia de que es posen a la venda llibres electrònics i es poden comprar els quioscos. Tela,
No, però, sí, però abans, jo què sé, jo recordo i n'hi havia un munt. I, ja, sí. I no parlo de novel·les gràfiques, sí, ni res. Sí. Còmic.
No, el que passa és que aquí tenim el que deia l'Albert abans. Tenim França al costat i si tu vas allà i entres a una llibreria, no parlo d'una botiga de còmics, entres a una llibreria, tens una secció de còmics que... espaterrant.
I els quioscos, és que a tot arreu.
Sí, però és que a més, l'últim viatge que vaig fer així cap al sud, vaig entrar a una llibreria de vell, d'aquestes llibres de segona mà, i a l'aparador el que t'ensenyaven eren els còmics. O sigui, entraves allà i t'hi podies passar hores repassant còmics i són còmics, vull dir, que els llegeix tothom. Sí. No és només per de gènere adolescent o gent, ara ja, clar, som aquesta generació que no ens fem grans, doncs es llegim...
Complexa Peter Pan.
Sí, no? Però allà es llegeix tothom i és el més normal del món comprar-te el teu còmic i poder anar pel carrer amb ell i aquí es veu malament encara. I cada cop sembla que es veurà pitjor, perquè...
Jo crec que anem enrere. Jo recordo de petita ara abans era molt més fàcil
comprar un còmic. No ho discuteixo, d'això n'havíem parlat en altres programes, però respecte a fa un temps, o fa un any, o fa un any i pico...
Sí, però és un moviment que molt... està a les xarxes i que està online i que no et dona
però
per viure.
Però que no et dona per viure.
Sí. És un moviment més de comunitat, que no massiu.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, amb l'Àlex Santaló a l'estudi, ara parlarem de podcasting i de programes de ràdio produïts en les emissores locals. Tu formes part de l'equip que treu endavant Cafè i Cigarro, a un magazín cultural setmanal, enregistreu els dilluns, parleu de futbol i actualitat i mil coses més.
Una mica de tot.
Sí, amb l'Amadeu...
Amadeu Brugués i el David Guerra.
Correcte. A l'Amadeu és... Si no el seguiu a Twitter, seguiu-lo.
Sí,
perquè
sí,
és bestial.
Per favor.
És bestial,
per
sí,
favor.
Molt bé.
I no et deixis, espera, que a part del Cafè Cigarro també fem el Hellfire Club
que fem
dimarts.
Si feu els dos programes, tot l'equip.
No, només ell repeteix.
El Hellfire Club el faig amb el Capità Urias a Twitter, l'Oriol
Estrada,
i fem un programa més de tertúlia.
Des d'aquí vull dir que l'Oriol Estrada té la mateixa veu que el Roger Baldomà, l'amic meu que també estava de joc, i a vegades us escolto i hi ha com una mena de creuament de cables, perquè entre que l'altre no el conec, que llavors li poso la cara del Roger quan sé que no és ell, però t'escolto a tu, és una cosa molt rara.
Anem a parlar de Cafè i Cigarro. Com n'és la idea? Com el poseu en pràctica?
Bé, més que la idea de Cafè i Cigarro, n'és la idea de Radio Ateneu del Clot. Mm. Érem gent que érem del barri, tot i que alguns ja no hi visquem. I
heu prosperat.
Sí, sobretot. Començat a les afores, aquesta ràdio. I ens va sortir la idea de fer una ràdio online, ja que els mitjans estaven a la base autònoma de cop era més senzill i ens agradava molt el tema de la ràdio. Doncs, escolta, muntem una emissora. I bé, jo volia fer un programa que pogués parlar de les tonteries amb les que parlem al Cafè i Cigarro, però no em veia amb cor de tirar-lo endavant jo sol. Llavors vaig recórrer al David Guerra, que era un company meu de l'escola de Comic Hoso, que ell havia estat a Ràdio Mollà, havia dirigit Ràdio Mollà, i també estava visquent per aquí a Barcelona, i vaig dir, escolta, tinc aquesta idea, tu t'apuntaries? Ah, doncs sí, endavant. Llavors ens va acabar d'apuntar el Juli, que era qui feia la secció musical al final del programa, i aquí va néixer. D'entrada no fèiem entrevistes, volíem fer nosaltres.
Ara està molt bé. M'agrada força, primer, el fet que s'enregistri dilluns i que feu aquest anàlisi ja... Diguéssim, és the last one de la jornada futbolística, sobretot focalitzada en Barça, del cap de setmana, no? I m'agrada que a més comenceu amb això, no?
Aquest dilluns vam canviar,
justament ahir no,
canviar perquè hi havia els Oscars i com que normalment l'última secció disposava de 40 segons, hem decidit que potser no era prou temps com per parlar del tema.
Són pitjors que nosaltres, el convidat ve i el foten una mica com al final. De totes maneres, val a dir que teniu la sort de que heu enganjat
no
gent.
No et creixis que li borro el micro durant ben bé 10 minuts i
però la gent, quan tenim convidats que diuen coses interessants, els deixem parlar. L'Amadeu i jo xerrem d'altres coses entre nosaltres, però el convidat
sí,
endavant.
Sí, se sent de sota. És molt bo. Teniu sort. És vostre, eh? Com aquell que diu el Tomàs Fuentes, tot i que nosaltres li vam fer un pick-up. I també us ve el Quim Monzó, us ha vingut gent del teatre, us ha vingut molta gent vinguda.
Molta gent
també,
de ràdio, també. Ens agrada molt al mitjà.
Que a més, se senten molt més desinhibits que quan estan al mitjà seu.
És que
no?
Jo em sembla que hi he dit algun cop, però ara que és carnaval, no puc evitar tornar-ho a dir. Busqueu l'especial Xirigotes del Tomàs Fuentes al Cafè i Cigarro.
Ah, sí,
és que s'hauria de posar a totes les escoles.
És que, de fet, el que estan fent ara la competència, que estan entrant al tema de les Xirigotes,
venen a Cafè i Cigarro a experimentar.
Busqueu
sí,
allò...
El Tomàs ve a parlar, perquè com que hi ha la competència no el deixen parlar. Mm. Ve aquí i es deixen anar.
Pues busqueu-lo si el trobeu, perquè segur que està penjat, perquè excepte els altres programes, tots els altres els teniu penjats, és èpic.
Què penses d'aquestes... O sigui, com mossega la poma, gent que s'ajunta, que té ganes, que es posa davant d'un micro en una ràdio local, que no només no cobren, sinó sovint tenen que posar pasta i temps de la seva butxaca. Sí. I que si repasses una mica ara, que aquests dies he estat mirant programes que es reparteixen per la xarxa, per el que diuen la sindicada, que són la gent que fa programes el reparteixen en altres emissores, que està molt bé la idea. Veig coses que dius, com és possible que la gent que no té que no utilitza un duro, no inverteix ni un duro, pugui fer productes tan guapos, no?
Ho trobo fatal, no. No, a veure, és que és normal que la gent que es dedica a fer això faci productes guapos o productes que no se senten a les emissores convencionals.
Exacte.
Perquè primer ho fas perquè et ve de gust fer-ho, si no et quedes a casa mirant la tele i ja està. I com que és una cosa que et ve de gust, hi poses més carinyo, hi poses més ganes, i normalment surten coses que ja no entraré en el tema de qualitats i tal, però que són diferents.
I pot ser el que et rota perquè ningú et dirà és que ara no et traurem el programa. Clar, i deixarem de pagar.
Precisament.
Sí, però també el nivell de... Però el nivell d'autocrítica també és més, jo crec que també és més fort. O sigui, en el fons tampoc fas tant el que et rota, però perquè tu t'imposes, és això que dius.
Però els formats, sí que són totalment... que no són els clàssics que tu escoltaries a les ràdios convencionals.
Ser fins i tot coses que, sí, casuals. Vull dir, nosaltres, si el Juli no hagués dit vull fer el programa amb vosaltres, no haguéssim tingut una secció de 10 minuts que parlava de música, i potser això no et porta després... a portar-me a entrevistar músics, que tot és casualitats, perquè no és una cosa, sí, és una cosa que es va creant amb els programes. Però no és allò que t'hi posis de mesos abans, vaig a fer aquest programa i
prepares... Això que els seus són, juntament amb el nostre, els que jo escolto, els més radiofònics, perquè tenen una duració determinada, una estructura, que n'hi ha molts que...
Però això ens ho plantejar des del punt en què l'emissora va començar a créixer amb número de programes, perquè ara fem 17 programes diferents a la setmana. I si no tens una estructura de dir, escolta, es comença a tal hora i s'acaba a tal hora...
Sí, ens passa igual a nosaltres. Però que molts podcasts duren entre una i tres hores.
És que hi ha un estudi i la gent, o sigui, surt la gent d'un programa i entra a l'altre programa. Cafè Cigarro també es reparteix amb altres emissores, igual que fem aquí, a Mossega la Poma. Surt a ràdio...
La Veu de Sant Joan.
La Veu de Sant Joan.
I bé, això ho porta més al David. No,
que aneu a fer difusió. Per això jo volia animar a tots els oients... Tinguis, ara que tothom té ràdio o pot tenir ràdio per internet al mòbil, ja sigui Windows Phone, ja sigui BlackBerry, el que sigui, iPhone o sigui iOS i Android,
descarregueu... Windows Phone, BlackBerry o el que sigui, en plan...
Sí, eh?
Descarregueu-vos...
Pot ser de qualsevol equip de futbol, de Rayo Vallecano o del que vulgui.
Sí, sí, exacte. Descarregueu-vos TuneIn i busqueu les ràdios locals o les ràdios dels barris de la ciutat de Barcelona, i els podeu escoltar totes els programes a TuneIn, totes, sí, perquè n'he estat buscant i les he trobat pràcticament totes.
És que és molt fàcil entrar-hi a TuneIn, vull dir, envies un mail amb és aquesta adreça,
sí.
I un sistema superàgil.
I a més et truquen, si vols, o a mi m'han trucat per si volíem... ara que estan, diguéssim, potenciant el món del podcasting més allà de les ràdios locals.
I entre TuneIn i iVoox, jo crec que tenen cobertura, i suposo que iTunes també.
El problema d'iVoox és que et posen publicitat, em sembla, no? Crec que jo. En canvi, TuneIn no, és gratis.
Jo crec que seria hora d'encetar el tema futbolístic. Vull dir, jo m'ho estava fent una mica. Jo he tingut un dilema aquest cap de setmana. Perquè aquest cap de setmana amb l'Atlètic Madrid-Real Madrid, jo volia que guanyés l'Atlètic, es neix col·locant primer i deixéssim de patir.
Sí, home, des de fa 4 o 5 setmanes el Cafè Cigarro vam plantejar ja la tesi de que si signàvem ja l'Atlètic de Madrid campió de Lliga.
Amb sang.
Per estalviar-te
amb sang.
Problemes.
Sí, qualsevol cosa que no sigui Real Madrid, vale. No?
Aquí està. Okay. I
una cosa sí que voler, però abans de res som anti-Madrid.
No, el que passa és que amb el Tata jo estic totalment en línia amb ell. No
hi ha cap mena de confiança. No. I ara més
també hauríem de perdre per si
la... de la defensa.
I hauríem de perdre també la Champions, no? Perquè marxés quan abans millor aquest senyor.
La Champions, el problema és qui eliminarà el Madrid.
El problema era el sorteig de quarts. A veure si ens pintaran la cara quan no toca.
Va, tocar ja hauria tocat. O sigui, el que ve ara ja és de regal.
Clar, però és que ens podem
tocar. Ho hem de disfrutar.
Cada setmana a la teva emissora Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Jo quan sigui gran vull tenir aquesta veu.
Sí, t'anava a dir, baixem una mica la nau espacial.
Jo quan sigui gran vull aquesta veu. Hòstia, és...
I acomiadem aquí la... No la conversa, perquè acomiadem que et quedis, si pots, durant la resta de tertúlia.
Miraré d'interrompre el que pugui.
Exacte. Però si l'entrevista, moltes gràcies, Àlex, per haver vingut.
A vosaltres.
I res, seguirem atents al final. Com hem quedat l'ordre? L'ordre era Baluart 1714. En aquest ordre.
Sí. Doncs
seguirem Baluart 1714, el programa.
Anem a fer una pausa musical per relaxar-nos tots i de seguida tornem amb el racó Mossegui, aquella música que no li agrada al Marc.
Hit snooze, just 5 more minutes, please. You're such a sleepyhead, And that works for me, that works for me. Maybe we shouldn't sleep till noon, and we have things to do, but they can wait, let's let them wait. Under the covers, wait for me.
Wait for me.
Daddy said stay. Daddy said don't go away. Daddy said stay forever. Stay, stay, stay. Daddy said stay. Daddy said love me all day. Stay forever. Stay, stay, stay. Let's stay under these cotton waves, calling to work and say, you won't go today, ain't no way. Download our favorite TV shows, rubbing nose and nose, till the sun goes down again.
Noticias de impacto.
BBC World Service.
Catastrófico.
Terrible, apocalíptico.
Bolongui.
Esteu escoltant la música del Racó Musei. I dos temes damunt la taula, els llegiré molt ràpids. El primer és en relació al programa que vau fer la setmana passada. Tenim oients a tot arreu i que fan coses sorprenents. Una d'aquestes oients és la Núria, que ens ha escrit i ens ha dit: felicitats pel programa. Per cert, jo he editat algunes cintes de casset i us comunico que hi ha un parell de fàbriques al Regne Unit que sempre van desbordades. Ja sabeu, mosseguis, reescriure o editar cintes de casset és una feina possible al Regne Unit.
Abans es feien aquí a Tarragona els de Bas, les cintes de casset.
Muntem una empresa de telègrafos una altra vegada o alguna cosa, tot torna.
Potser van desbordades, però fan 4 al dia, de cinta.
El Pony Express.
Sí, sí, és que...
Bé, l'altre tema és fruit d'una entrada que vaig publicar a la comunitat Mosei a Google Plus relacionada amb la instal·lació als nostres Macs de diferents versions o sabors de Linux, i va generar un petit debat, i també a Twitter i amb gent que m'ha escrit i una sèrie d'històries. Per tant, jo vaig fer una petita prova. Molts ja sabeu que podeu virtualitzar Linux en un Mac fent servir programes com VMware, Parallels o VirtualBox
o QEMU, que és gratuït i de prova.
I VirtualBox també és gratuït. Per fer proves jo us recomano aquesta darrera, VirtualBox, i per això mateix, perquè és gratuïta i és molt fàcil d'instal·lar i senzilla de fer servir. Seguiu les instruccions per crear una nova màquina virtual, que és molt simple, dins del vostre Mac. Escolliu les opcions ja llistades i assigneu un espai en disc, normalment entre 8 i 10 gigas, i marqueu que sigui dinàmic perquè creixi així quan ho necessiti. Un cop creada la màquina, la inicieu i arrenqueu la ISO que us haureu descarregat del sistema Linux amb el sabor o gust que us vingui de gust, i seguiu les instruccions de càrrega com amb un Linux normal. És molt senzill. Jo aquests dies he provat 3. Una és Luna, que és una distribució de Linux d'Elementary OS, que està especialment amb una interfície pensada per la gent que estem de Mac OS X, per no tenir que...
Perquè no us perdeu, no? Perquè, sí, pobretes,
anem a fer com menys.
La veritat és que els primers 5 minuts dius, hòstia...
Una poma per allà, sisplau.
Està molt bé, perquè els primers 5 minuts tot està, tens tot igual, o sigui, tot com en un Mac. El que passa és que quan comences a necessitar coses, se't fa bastant feixuc haver d'instal·lar. Acabes anant a Terminal, que no és massa recomanable pels usuaris normals.
Acabes tornant al Mac.
Que no és recomanable un terminal per usuaris normals.
Prou.
Sí, segueix.
No debatrem. L'altre que em va agradar molt, però molt, és CentOS. CentOS, Des del punt de vista de l'usuari, és ràpida, simple, i jo la vaig trobar bastant professional. La que us recomano, fruit del debat de Twitter, és una distribució que està basada en Ubuntu 12.04, que és per educació i que distribueix Linkat, els de la Conselleria d'Ensenyament. Ja incorpora JClick, Scratch, LibreOffice i, en fi, tot el que ens cal per nosaltres i també pels joves de la casa. Linkat. Tots els enllaços que he comentat els tindreu disponibles a les notes del programa 198 a mossegalapoma.cat.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, i després d'haver ja passat uns dies, o gairebé una setmana del tancament, bueno, de la inauguració, però ja tancat.
Diu que molt malament, que faltaven senyores que fumaven, diu.
Sí, hi ha gent que s'ha queixat fora.
Diu, hosti, és que aquí no
és... Hi havia gent que estava fora.
Falten fúrcies!
Compte amb l'horari protegit.
Si el Barça hagués estat millor, haguessin baixat algunes, però passa que com que està com està, també estan sobresaturades.
També és veritat que deuen tenir molta feina.
Bueno, jo recomano, abans que tu entris en detall, recomano, i de fet ho he fet, un search de tots els articles que vas estar publicant dia a dia. Vas fer tot un dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, i al final una mica de conclusions i resum. Estan molt bé, Raül. De veritat t'ho dic ara, no perquè estiguis aquí a Mossega la Poma. Estan genials. Coses destacables, vinga.
Després, recorda que l'adreça no la tinc pel pernil.
Vale, d'acord.
Sí, vull començar amb un tema que la Sílvia ja m'ha fet arribar, que no està gaire d'acord. Jo explico per què. Crec que estem en una bombolla dintre de mobilitat, eh? Del wellness i el fitness.
Totalment d'acord. El running...
El wellness sí, i el fitness.
Jo explico. Han presentat poses molt xules, eh? Perquè ja et dic, la mateixa banda aquesta que parlàvem ara de Samsung, encara que només vagi amb els telèfons Samsung, però són superxules i són maques i són molt útils. Però totes les empreses s'estan enfocant com si això fos per tothom. Jo entenc que un smartwatch, un rellotge, tu a nivell de mercat puguis pensar, jo això ho intentaré vendre a tothom, com un mòbil o com un tablet. Però no tothom corre, ni tothom fa wellness, i en canvi estan la presentació de Samsung, de l'S5, amb la banda i tot sembla enfocat a... al wellness i al fitness, i jo crec que això és un error, perquè m'estreveria dir que més de la meitat de la gent, això per nosaltres no és un vector director
però
de compra.
El fitness no, però a la part del wellness, diguéssim, si per exemple en un trasto d'aquests et fiquen un medidor de la pressió o materials...
Si útils són molt, eh?
O sigui, però el tema de salut també és una cosa, és un mercat que s'obre i com que acaba de... Sí. No ens fem vells, però tampoc ens fem joves.
És que jo crec que no ho estàs enfocant. Tu ho estàs enfocant des del punt de vista de fer gimnàs, de tal... No. No és wellness en aquest, és el fet de tenir informació teva del teu estil de vida.
Però que jo no enfoco que sigui útil o no, eh? Jo estic dient que ells ho plantegen com si això és una cosa que li vendran a tothom. I jo
ho
crec
volen
que no.
Vendre a tothom,
és
que tu, que passem tots per aquest tub.
Però jo crec que
tots,
no passarem.
A tots els individus els interessa el teu estil de vida, perquè ara només són petites instàncies, però cada cop podràs recollir informació de molts més tipus. I això, a més, la podràs ajuntar amb altre tipus d'informació que sigui mèdica teva.
I el Larry Page la vol.
Sí, però jo crec que la que no ho veu del punt de vista correcte és tu, perquè tu sí que ho fas. I llavors tu creus que
jo no estic gens d'acord. Quan estigui ja processat de manera que es pugui analitzar per una persona corrent, tu ho miraràs.
I els hipocondríacs s'ho passaran teta, eh?
Jo sí.
No, però jo em plantejava... O sigui, això, jo ho veig bé per un telèfon mòbil, perquè si tu vas amb el telèfon mòbil, vull dir, jo pensava, pel meu estil de vida, dic, no, jo per un telèfon no necessito una aplicació, més aviat per l'iPad, per la tableta, per tot
vida,
el dia, que estigui enxufat al sofà i mesuri, doncs, quina forma fa el meu cul al coixí, aquestes coses, que són més interessants per mi que no saber quantes passes faig.
El ritme cardíac, en el moment en què el Barça ataca, en
correcte,
el Barça que ha de fer...
Però tot en una aplicació pel sofà.
Exacte. Jo les bandes aquestes, pel meu estil de vida, en fi, no vull...
No dic que no sigui útil, però que et vulguin vendre un catxarro per això... Jo crec que aquí, jo crec que és un error, potser dintre de dos anys menjo les paraules.
La rosa de qui compri i no li...
Clar, però ells estan enfocant com que aquest serà el vector director dels catxarros.
Que te'l venguin no és l'error, l'error potser és enfocar tot cap aquí.
Exacte, o sigui, potser la meitat de la població es mor de ganes de tenir catxarros d'aquests.
És que el problema és que tampoc hi ha masses altres casos d'ús d'aquest tipus de merdes.
És que el problema és que no saben per on anar, i aquest és l'únic que troben com un lloc on ataca.
Però és que és la moda, vull dir, ja no és la moda de les bandes, és que la gent ja corre, ara està de moda comprar-se 30.000 complements per anar a córrer. Llavors, en base a això, què és el que més probabilitat té de sortir? La banda, no per controlar si ets diabètic o el ritme cardíac, perquè tothom va a córrer, doncs ho pots fer servir.
Però
per...
Jo crec que és això, però no tothom va a córrer. Ho sembla, eh?
Sí, no, jo no corro, sóc de sofà.
Com ho hauria de reixar, que corre de covards?
Correcte. Sí.
Vale, següent tema.
Sí, el Galaxy S5 que va presentar Samsung. En el fons és...
Vam fer una revisió molt acurada.
No en parlem, no toquem el tema. Que és això, és un terminal que és más de lo mismo, però que és el líder. En el fons és una mica la línia d'Apple. Jo sóc el líder del mercat, doncs presento un terminal que agafo l'anterior i el renovo.
Vaig llegir un article, sembla que, bueno, en un lloc americà, que em va fer... que s'ho miraven més des de fora, eh? I deien que sí, que va d'acord, però que ni tan sols en aquí s'ha vist en aquest Mobile World Congress una veritable innovació.
No, per això, després d'arribar a entrar en aquest punt, sí, jo crec que realment hem arribat una mica al sostre tecnològic. De l'any passat aquest, no ha calgut dir que encara la tinc més llarga.
Exacte. No tens la sensació, Raül, que quan surti alguna cosa més una mica més trencadora es farà fora del mobile, i el mobile és més un lloc on quan aquesta cosa ja arrenca, doncs veure no, noves línies.
Hi havia cosa interessant, eh? De fet, això del fitness i el wellness és una. Però és que jo crec que no estan enfocant, massa en aquest camp, però de fet aquest és un dels intents de revolucionar. De fet, Samsung presenta per una banda un rellotge i per altra banda una banda d'anar a córrer, que les dues són molt xules, el problema és que només funcionen amb telèfons Samsung i no amb tots, que per mi aquest és un error, perquè jo crec que fins tot usuaris d'iPhone es podrien comprar, que anessin a córrer, es podrien comprar la banda a córrer de Samsung, és superxula.
Una altra cosa que s'ha de mantenir amb càrrega elèctrica?
Sí, però què és això? Però si tu ho fas servir, realment és molt xula, eh? I és maca. Mira que aquests trastos, i Samsung especialment, no acostuma
a... Mira que abans hi havia uns rellotges que anaven amb el teu moviment, sí, i s'anaven carregant. Si pogués, però seria massa analògic, segurament.
Sí.
Vull que arribem a allò de la NFC.
Sí, seguim el que comentàvem. Els telèfons aquest any ja no són més potents perquè sí, hem arribat a un punt de potència que tenen de sobre. Ara van més a buscar coses perifèriques, coses com a serveis. L'NFC Experience, famosa. A mi em van donar també la funda aquesta d'Incipio per l'iPhone. El tercer dia la vaig guardar a la bossa. La feia servir un cop al dia per entrar.
Sí,
i vaig dir, per servir un cop al dia, ensenyo el DNI.
Vull portar la reflexió una mica més enllà. Em dóna la sensació que les tecnologies que realment poden acabar funcionant són aquelles que siguin cross-sistema. I com Apple està tan tancada amb el rotllo dels NFCs...
No, jo no crec que és això.
Però... Avui sortia una notícia, m'ha agradat molt, que per diguéssim, els BAO, els BAO sistemes d'alta ocupació, amb Androids, posaves tres telèfons junts i els pàrquings aquests que només són per BAO, per detectar que hi havia tres persones en lloc d'haver-hi algú controlant, senzillament els tres telèfons junts t'obrien la barrera.
És que per això dic que el problema de NFC no és la tecnologia, que està superbé, són els serveis. I és que al final al Mobile World Congress podies entrar, podies comprar-te una cervesa, per entendre'ns, i anar als estants d'informació. Tot això ja ho fèiem l'any passat. L'any passat ja vam fer, de fet jo vaig gravar un vídeo on fèiem una mica el pollastre allà, doncs mira com funciona. Clar, ha passat un any i seguim fent el mateix. Llavors no hi ha serveis. Jo crec que de fet Apple no posa NFC perquè no hi ha serveis. El moment que n'hi hagi i la gent ho reclami, es baixaran del burro i el posaran.
I
si després, arriba aquest dia.
I Apple està apostant per iBeacon, que simplement no cal la proximitat tant. O sigui, és una tecnologia, diguéssim, superior. Perquè per exemple, el BAO, si tu tens l'iBeacon, la gent està al cotxe i no té que fotre el passarell juntant els telèfons.
Per això dic que és un tema de serveis. Si demà es pogués pagar tots els autobusos i metros amb NFC... I això passés a Nova York, Chicago i Xangai, però el següent iPhone tindria NFC, perquè molta gent diria, pues si no puc pagar amb el mòbil, no em compraré l'iPhone, i el tindria. Però com que no hi ha serveis, pues la tecnologia està sent una mica parada.
Bueno,
per mi és una decepció.
Hi ha molts llocs que les targetes de metro són d'aquestes dels City Cards que van per NFC.
Sí, i les empreses entres amb targetes d'NFC, però amb el mòbil no.
Phablets.
Sí, cada cop hi ha més phablets.
Dono fe.
I més grans. O sigui,
jo això ho puc explicar. Jo això ho puc explicar molt senzillament. Què passa ara? Tot torna. L'oient aquesta, cintes de caset. Què és el sinònim de la música i de la comunicació dels 80?
El lloro.
El boombox.
El boombox, correcte.
Vale? Què pots fer parlant amb un phablet? Boombox.
Boombox. De fet, tu agafes un tupper, vale, com aquest que tenim aquí, i si fots el phablet
sí,
a dintre,
fa
i una qualitat de so estupenda.
Vale, perquè... Demostreu que estic equivocat. No
però
podeu.
És que, ojo, ja perquè està. És que n'hi ha alguns que no et cabrien aquí dins.
Sí,
és que,
sí.
Clar, o sigui, és que n'hi ha més i són més grans. És veritat que són molt xulos, eh? Però veus escenes que fa 3 anys pensaries on va aquest fent el ridícul. I veus, sobretot, vaig veure moltes noies així molt finetes, molt baixetes, així com poca cosa, però no en un sentit negatiu, eh? Amb el Nokia 1520, que fa com pam i mig, que és immens i a més és de color molt llampant, i és que el veies venir a la legua. Semblava que n'hi hagués un munt i és perquè es veien molt. I no sé, mira, el que sempre parlem de les mitjans, eh? O sigui, cada cop veig més phablets i més grans.
A més, ara, jo recordo, a finals dels anys 90, ja era la competició, qui du el mòbil més petit, per allò ja Nokia va treure a l'Start, i com portaves un mòbil una mica gros, que semblés com un telèfon d'aquests de casa, on vas amb aquest mòbil tan gros?
I una contrapartida és que no hi ha hagut tablets. S'han presentat, hi havia, que jo recordi així, hi havia, però vull dir, una de LG i una de Sony. És que no hi ha hagut tablets en aquest moment del Congrés. Jo crec que els telèfons són tan grans que potser estan canibalitzant les tablets, eh?
I els portàtils, el que hi ha són les tablets aquestes per Windows 8.1.
Sí, però que jo crec que també
en
venen dos,
portàtils, tablet, d'allò.
Però jo crec que en venen poques.
Home, jo començo a tindre molts alumnes que van amb aquests trastos, eh? O sigui, l'equivalent al Surface Pro. Evidentment no és una Surface, la de Sony o i em porten, eh?
Una altra cosa que he vist també és que la gent comença a separar idees de dispositius. L'any passat ens va agradar el Jotafone, que era un telèfon Android que per altra banda tenia una pantalla tinta electrònica.
Ara han tret el 2 aquest any.
Sí, han tret el 2. El que passa és que està molt bé, però això vol dir que si vols la pantalla tinta electrònica has de portar el telèfon seu. En canvi, aquest any hi havia, per exemple, fundes que posant-les darrere del teu iPhone o del teu S4.
Per la setmana sí, passada.
Per això, que és com dir, jo vull aquesta funcionalitat, però en el telèfon que tu vulguis.
Bueno, la gràcia del Jota és que aquest any la pantalla aquesta d'Ink era tàctil. És a dir, que no només és una pantalla per llegir, sí, sinó que també té
coses. Sí, però això, però imagina, si tu ets molt d'iPhone i vols, no pots portar un Jotafone d'iPhone, o vols un Android amb pantalla més gran perquè és una pantalla petita.
Però val 140 euros la funda aquesta, que ho vaig mirar, eh? Me l'anava a comprar i vaig dir, hosti, tu...
Pica. Sí, clar, però t'has de comprar un mòbil només per això?
Sí.
Per això dic, que no si...
És que sí, també... però és que amb el que val aquesta funda... Em compro dos Kindles.
També acaben de sortir, sí, però va.
Demanaria...
Una pantalla sí. de 100
et demanaria un vale. minut per fer el resum final. Ràpid.
En el mateix sentit que això, ja, per exemple, hi havia un comandament per jugar amb l'iPad, que és això, o sigui, no agafes si fas una consola portàtil. Hi ha un comandament que no has d'enganxar l'iPad, va per Bluetooth, i això, doncs, per jugar als videojocs de l'iPad, tu jugues des del teu comandament. Era petitó, era una mica així portàtil, que estava molt bé, però el mateix. Tu vols un iPad, o vols un iPad mini, o vols un iPad 2, o vols un iPad...
L'altre dia vaig descobrir que amb l'iMac puc jugar amb els mandos de la PS3 sense haver de fer res estrany.
Endollant-los directament, no? Si són de cable.
Sí, sí, sí. No. I els inalàmbrics
sí, també.
Sí. Sense cap aplicació ni res entre
mig. Ni driver, ni
res.
Sí. El detecta i ja tens un controlador.
Sí.
És que està bé això, que el que estàs començant a separar del dispositiu de l'altre. Així molt ràpid. Una empresa d'Android superxulos i molt bé de preu, Wiko. W-I-K-O. És una empresa francesa, però d'aquestes que surten ara, que és empresa europea, però que té l'IMSD a Xina, bueno, com totes, encara que no ho diguin.
Per exemple, la producció, vols dir?
La producció i l'IMSD.
La producció i l'IMSD. O sigui, aquí no es foten el management i el màrqueting.
Bueno, ja, però diuen, ja que fabriquem allà per altres fàbriques, per altres marques, el que prenem ho fem servir també per aquesta.
Sí.
I que estava molt bé. Hi havia, per exemple, per 340 euros, el seu flagship, era un pepinarro. Els volem demanar per provar-los, perquè això a vegades ho proves i després s'ha de veure que vagi tot també. Però ja no són marques xines que venen aquí, o xineses, sinó que són empreses d'aquí que el que fan és doncs, fabriquen allà com les grans. I trastos de debò molt xulos i molt potents. I res.
Vale.
Per dir-ho, Nokia X. El Nokia X, el famós Nokia d'Android, que tot el de Nokia van enfocat a aquest telèfon, va passar de Windows Phone, el Mobile Book, no hi era pràcticament Windows Phone. És gamma baixa, eh? És molt barat, però és un Android de gamma baixa. Suposo que ha passat altres mercats, no aquí.
Molt bé.
Veurem el que dura abans que Microsoft mati aquest...
Vaig a llegir tres notícies que us demano que no comentem i l'última sí. L'última és per comentar-la. Ho dic ràpidament perquè són tres coses de la setmana i jo crec que en parlarem amb més detall més endavant. La primera, anunciar-vos que finalment Apple oficialment ja llença CarPlay, que és aquest aplet o aquesta extensió d'iOS que funciona en els cotxes, de moment per unes marques i possiblement amb altres, i només per iPhone 5, 5C i 5S.
Sí, jo només vull dir això, el mateix que dèiem amb Samsung i el rellotge i la banda, que són coses xules, però que al final un producte com un cotxe que t'ha de durar 8 o 10 anys et vol obligar a anar amb un telèfon que potser te'l canvies cada 3.
Vale, i dues notícies de servei de la setmana. La primera és que macOS 10 ha tret la versió 10.9.2 i a l'iOS ja feia uns dies n'havia tret la 7.0.6. Baixeu-les i
instal·leu-les. Que hi ha la solució al bug aquell.
De l'SSL. Sí, és un tema que ja en podem parlar en detall de per què ve. En qualsevol cas, us enllançaré una cosa que és la que jo faig servir per detectar vulnerabilitats en els sistemes. És l'única base de dades, diguéssim, la més important canònica sobre vulnerabilitats i la publica el National Institute of Standards and Security dels Estats Units i es diu National Vulnerability Database.
I els que siguin de Nikon pues es foten.
Publiquen canònica... tot tipus de vulnerabilitats de tot tipus de sistemes. I el que sí que vull que parlar, i tenim un minut només o dos per fer una mica de cagarela, és que el govern limita el crowdfunding amb aportacions individuals amb un màxim de 3.000 euros per projecte i 6.000 euros per plataforma.
Em sembla perfecte, ja ho he dit abans. Què és això de fotre-li el negoci als bancs? Pobrets, després els hem de rescatar. Home, deixeu que facin la seva feina.
Crec que havies de demostrar que tenies no sé quina solvència. Bàsicament, per tot el que algú podria...
Bueno, perdona, hi ha afegit un huevo de burocràcia.
Sí, per tot allò que una persona necessitaria el crowdfunding, o sigui... Diem, només ho podràs fer si pràcticament estàs a un nivell en el que ja no et cal, perquè tens personal i tens diners que el crowdfunding no et ve d'aquí.
El senyor de la caixa...
Jo entenc que el senyor Botín...
És una vergonya.
No, però jo entenc que el senyor Botín, en anglès el senyor Lut, que ha de tenir... mossega la poma international.
I l'anglès el domina, només ha de buscar el seu vídeo per internet. Sí. I l'anglès el domina però molt.
Jo entenc que aquest senyor té uns vaixells que van amb una gasolina especial, llavors jo entenc que he de pagar jo, però... Si no fos per això, m'indignaria.
Home, el senyor Feiner a la caixa ha de fer negoci, pobret.
A veure, s'ha de trobar els projectes de crowdfunding que puguis fer-ho de forma o a l'estranger o pirata. I ja està,
no, com mira, sempre. Això que dius ho vaig pensar jo. Dic, hòstia, no faran una plataforma a França, ens connectem a la de França, sí, que els donin a tots per peteneres.
Segur que n'hi ha, segur que ja n'hi ha.
Sí, probablement sortiran.
Ja, però és que no sé si en què estaré, però amb les grans Estats Units, per exemple, com Kickstarter, no et podies posar.
Hem de muntar una startup. Crowdfunding Andorra.
Jo, per tocar els midindinguis, la fotia a Gibraltar.
Jo tinc amics allà informàtics, eh?
Sí, ja parlem amb ells. Hòstia, anem a fer un...
Que van sortir l'altre dia amb el...
Un mercami.
Ah, sí?
Sí.
Ah, mira.
Molt bé, musiqueta de propostes, mosseguis. I vaig llegint, perquè hi havia diverses. La primera és Audiofon. La casa Resound ha presentat, ho va fer al Mobile World Congress, els nous audiofons Resound Links per a persones amb problemes d'audició que s'integren amb iPhone, iPad i iPod i conté més un munt d'aplicacions que, bueno, que estan,
sí,
estan
molt ràpid. Està molt bé. La gràcia és que, com que fan servir molta circuiteria de l'iPhone, anem a entendre, el catxarret que poses a l'orella és molt petitó i per la gent que li fa cosa que es vegi.
Tenim mosseguis que porten, que tenen problemes de dificultat auditiva i porten audiòfons, i alguns em van dir que com eren, jo no els vaig veure.
Jo sí, jo vaig ser-hi, sí, és a dir, són molt petitons, a més de colors, i el que sembla són auriculars Bluetooth. De fet, si tot més petit, o sigui que si algú no vol que es noti, és molt, molt xulos.
Més coses. La Barcelona International Water Polo Academy. Aquesta acadèmia per aficionats al water polo i que faran estalls de gent que en practica i que són de fora, la munten, ja està muntada, està funcionant aquí, per fer estatge i programes formatius de llarga durada. Us enllaçarem a la web on s'explica què és això del BIMPA, aquest Barcelona Water Polo Academy. Més, recomano la pel·lícula Filomena, que no va treure cap tipus d'Òscar en els premis de dilluns. És una pel·lícula de Stephen Frears. I
patrocinada... Com he sentit el programa d'aquest senyor, com era, és Silver Surfer endaurat i sense raquilla de
genitals.
Filomena no ha guanyat cap Òscar. És una pel·lícula no hipster, perquè la gent no perd l'iPhone i es posa molt trista, sinó que es posen tristes perquè perden fills, que és un motiu... Que, si
pensava que parlaríeu de Her, que us feia més de Her.
No sé, a mi Filomena em va agradar força.
És la que surt Tom... Her cinema no el trepitjo, com no, va dir la Mareu.
No, Her és la del Tom Selleck al cartell.
Sí, Tom Selleck s'enamora de Macos 10.4.
Sí, sí, sí. Tom Selleck.
No, doncs jo, de veritat, és una pel·lícula... A mi és que la pel·lícula dels actors i les actrius britàniques m'arriben al cor, no puc
és
un romàntic, com Figa Flor.
Doncs jo recomano que no heu agrair i que m'expliqueu si això és possible en un futur o no.
Molt bé, i acabo
home,
amb una
si
cosa...
Home, porta la veu de Scarlett Johansson.
I abans que la Sílvia digui la seva proposta, una que no sé si en Marc té alguna cosa a dir, la UPCnet ha tret YouTalk. És un servei de missatgeria, un molt més, però corporatiu.
És que me l'estic baixant ja, a veure?
Sí, jo ja me l'he baixat, però no sé fer anar. Perquè sembla que s'ha de connectar a algú de l'empresa.
És que
la idea
en
és bona.
Tinc menys de 20 i em sap greu.
Sabeu que he deixat... O sigui, vaig esborrar-me de WhatsApp.
Home, no dubtava en el moment que
sí,
va comprar
feina.
No estàs a WhatsApp via?
No estava. No vaig borrar. Però és que aquest cap de setmana el tio de Telegram ha començat a tirar bitllets de rublos amb el que va crear aquesta xarxa social que és com el Facebook. Estaven els dos a Sant Petersburg i tiraven bitllets de rublos i es fotien amb la gent que pobres no tenien diners i s'anaven a recollir, saps? O sigui que és un gilipolles el tio de Telegram.
Espera, lo de tirar bitllets de veritat no era metàfora de
no,
res.
No, eren 1.200 rublos.
Coged, o sigui, de pobres.
Opulència.
Era un dels fundadors de Telegram amb un d'aquests que té la xarxa social copiada de Facebook, que és la que ho peta. Hòstia, a Rússia.
Fan d'aquest tio, ara. Sí, sí.
Imagina't tirant els rublos, ai, Tomat, està encriptat, cogedlo, ja.
I amb un Winchester disparant a la gent.
A mi a Finlàndia em van explicar...
Des de la finestra de l'edifici més important de Sant Petersburg.
Però es veu que això és normal allà, eh?
Oi,
perquè
sí.
A mi em van explicar a Finlàndia...
És cultural.
Que hi anava, a la casa rural on vaig estar, que hi havia inquilinos russos que agafaven els nens, els hi donaven té $2,000... A veure si t'ho gastes en 2 hores ara quan anem de compres. I muntaven aquestes gincames amb els nens.
No hi havia Apple Store.
Vinga, que
no.
Hem de marxar ja. Sílvia, la teva última recomanació.
Els que esteu enganxats a True Detective, passeu-vos també Inside Number 9. És una sèrie de la BBC. 30 minuts d'històries tancades cada capítol i és humor negre, comèdia, horror i girs inesperats.
Pues t'ho agraeixo perquè True Detective està genial i és una sèrie boníssima. I la propera setmana, de Mossega la Poma, parlarem de bitcoins.
Gràcies. Bitcoins!
I ho farem amb algú que realment sap de què va el tema. I que no sé què ens explicarà, però ja sabeu.
Gràcies a tots per la vostra atenció i ens retrobarem la setmana vinent. Sabeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, el que vulgueu, a cultura@mossegalapoma.cat, que ens trobeu a twitter@mossegalapoma i a la comunitat Mossegui i a Google Plus.
Àlex, moltes gràcies per acompanyar-nos.
I si sabeu on està el tio aquest de Telegrams que tira rublos, anirem a buscar-los aquí. Que financi Mossega la Poma, cony.
Adéu-siau a tots.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.